Són les 6 de la tarda. Pareu atenció amb Gunter, perquè no us deixarà indiferent. Però abans, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
L'independentisme, per variar, es tira els plats pel cap en el debat sobre els pressupostos. Un clàssic.
És el debat que ha d'aprovar-ne el primer tràmit d'aquests comptes. Esquerra, Junts i la CUP acaben d'escenificar al Parlament la mala maror que hi ha entre tots tres partits. Uns i altres s'acusen d'haver trencat la unitat del moviment independentista. Des del Parlament, Adrià Santasusagna.
Moment de rèpliques i contrarèpliques en aquest debat de pressupostos. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, retreta a Junts per Catalunya que s'hagin posat en contra d'aquests comptes i els acusa de fer-ho per motius estrictament partidistes. En canvi, la portaveu de Junts, Mònica Sales, creu que això és conseqüència que Pere Aragonès i el seu govern hagin renunciat a l'independentisme. Una i altra se les acaben de tenir al Parlament.
Avui, per tant, escenifiquen una d'aquelles ximpleries que potser el senyor Trias va dir que ara no tocaven, però votaran realment una esmena a la totalitat que priva la gent de poder tenir les oportunitats per viure millor. I ho fan per pur interès particular.
Quan Esquerra ha votat en contra dels pressupostos al Parlament o en els ajuntaments d'arreu del país, volen dir que els seus diputats o regidors o candidats també abandonen la ciutadania? No facin demagògia.
I si ha sumat la CUP criticant també la deriva d'Aragonès i Esquerra, pactant amb el PSC assumptes com el Hard Rock, l'aeroport del Prat o la Ronda Nord de Vallès.
Precisament parlant dels pressupostos, el president del Port de Barcelona adverteix del risc que pot suposar l'impost que preveuen els nous comptes sobre els grans creuers. Lluís Salvador assegura que la taxa pot provocar deslocalitzacions d'escales. Considera que els grans vaixells que ara s'aturen a Barcelona podrien anar-se'n a un altre port del Mediterrani per evitar haver de pagar.
Segurament és el primer impost de caràcter ambiental que aprova la Generalitat que pot generar deslocalitzacions. Per tant, ens cal una avaluació de l'impacte econòmic, cosa que en altres impostos ambientals no era un tema substancial, diguem-ne. Les grans superfícies no es deslocalitzen, els vehicles no es deslocalitzen, però les escales de les embarcacions sí.
Per això demana que es faci un balanç global de les conseqüències econòmiques d'aquest impost. Salvador assegura que l'objectiu ha de ser reduir les emissions a escala global i no pas traslladar-les a un altre punt. El compromís per crear l'impost a grans creuers queda recollit en l'acord dels pressupostos pactat entre Esquerra i els comuns. I Ada Colau assegura estar molt tranquil·la després que l'hagin cridat a declarar al jutjat acusada de coaccionar un fons d'inversió. Es tracta de Baures, un fons que volia desnonar els veïns d'un bloc de pisos del barri del Poble Sec l'any 2020. L'alcaldessa de Barcelona està convençuda que el cas tornarà a quedar en paper mullat.
Que com a alcaldessa de Barcelona estic molt tranquil·la. Evidentment que col·laborarem amb la justícia com hem fet sempre. No tinc cap mena de dubte que això acabarà arxivat un cop més. Però sobretot vull reivindicar el bon nom i la bona feina dels regidors aquí presents que treballen cada dia en els nostres barris per defensar els veïns i les veïnes de diferents amenaces, entre elles l'especulació.
Segons la querella que va presentar el fons Baures, Colau i dos regidors més, Lucía Martín i Marc Serra, els volien forçar a destinar pisos a lloguer social i els van amenaçar de deixar-los sense llicències d'obres si no ho feien. Un jutjat va tombar la querella, però l'Audiència de Barcelona va reobrir la causa. Colau, els dos regidors i una funcionària de l'àrea d'habitatge estan citats el 13 de març al jutjat. I ara els esports amb Oriol Jové.
Aquesta nit es reprèn la Lliga de Campions de Futbol i ho fa amb els primers dos partits d'anada dels vuitens de final. Milan-Tottenham i PSG-Bayern de Múnich, l'eliminatòria estrella, finalment amb Leo Messi i Mbappé a la convocatòria de l'equip francès, tot i els problemes musculars que arrossegaven tots dos. Els partits començaran a les 9 i es podran seguir en directe amb la Champions a jugar RAC1 des de mitja hora abans. El Madrid, que no juga fins la setmana que ve contra el Liverpool, demà rebrà el cué de la Lliga, l'Elx, per tancar amb la jornada del cap de setmana i ho farà sense Vinícius, sancionat, ni Toni Kroos, Courtois, Mendy i Hazard, lesionats. Ancelotti recupera en canvi a Lucas Vázquez. Tot plegat el dia que el València ha anunciat que Rubén Baraja serà el seu nou entrenador en el lloc de Boro, que suplia la baixa de Gattuso. Baraja, de 46 anys, torna a casa després de dirigir el Saragossa, el Tenerife, l'Sporting de Gijón, el Rayo Vallecano i l'Elx. En tenis, mentrestant, Paula Badosa reapareix a aquesta hora al torneig de Doha davant la brasilera Haddad Maia en la reedició dels quarts de final d'Adelaida, on la tenista de Begú va caure lesionada. La catalana ha perdut el primer set per 7-6 i aquesta hora perd també el segon per 3-4. També comença ara mateix el partit del Mataroni Albert Ramos a Buenos Aires davant el canari Roberto Carballés.
I pel que fa al temps, demà ens llevarem amb una mica menys de fred i de nou amb boires i boirines interiors. Serà un dia amb núvols que estones emblanquinaran el cel, però que en cap cas deixaran precipitació. Al migdia les temperatures es quedaran més frenades, sobretot a l'interior del país i especialment al Pirineu i Prepirineu.
RAC 1. Aquest dijous, a 3:15 al Camp Nou, a l'Europa League, un exercici d'exorcisme. El Barça contra els Red Devils.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Des de 6:15, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1, tots som u. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Tarda, 6 minuts. Mònica Planes, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Els gossos, tranquil·lets, que ara parlem de gossos, eh?
Sí, ara de moment estan dormint. Vols dir que donen anestèsia?
A veure, prepareu-se perquè...
Què?
Bueno, és... Diríem que és com... Com li diria? És... Com es diu aquella pel·lícula d'il·lusionisme que és Ahora me ves? Es diu així?
Sí, Ahora me ves.
Ahora me
no?
ves. Exacto.
És Ahora me ves, no?
No l'he vista.
Val, no, ho dic perquè... Quedeu-vos amb aquesta referència i... A...
Aquesta referència és màgia.
No, perquè el que escoltarem sembla... Sí. sembla és, podríem dir que, és, que està integrat amb un número de màgia, però fins aquí podem llegir.
Molt bé.
Ara la Mònica Plana se'n situarà en la història d'un gos que es diu Gunther, que és un gos milionari.
Oh. Pues que no són com els seus.
Mònica.
A veure, coses que hem de tenir clares per parlar del documental d'avui.
A Netflix, per cert.
A Netflix. 4 capítols de 40 minuts. Gunther, el perro millonario. No té pèrdua. Coses que hem de tenir clares. La primera és que és una història de l'Iran on res és gaire coherent. És a dir, que quan anem explicant les coses direu, home, però això per què? O quina lògica té? No, no li busqueu la lògica.
Com la vida.
Una vida complicadeta. Tots els personatges implicats fan venir ganes d'apretar a córrer. Mm. És a dir, cap se salva. Amb cap te n'aniries de vacances...
Ni a fer un cafè.
Ni a fer un cafè.
Ni a fer un macchiato.
Correcte. El que us explicarem aquí només és un 10% de tot el que veureu. Per tant, no patiu per spoilers, per explicar massa la història, perquè la història deriva en unes branques absolutament increïbles de les que aquí ni en parlarem. I això, i que no li busqueu sobretot la lògica arreu del que explicarem. D'acord? El protagonista és en Gunther. I un home, Maurizio Mian, que és la persona que s'encarrega de gestionar aquest fideïcomís. Sí. Què és un fideïcomís?
Molt bé, bona, aquesta bona explicació.
Sí. Què és?
Mònica.
És un patrimoni, el que, en, per exemple, als Estats Units es coneix com un trust, val? És a dir, és un conjunt patrimonial que genera uns beneficis. I en aquest cas, el principal benefici, o l'únic beneficiari dels beneficis que dona aquest fideïcomís, aquest trust, és el gos, és en Gunther. En Gunther i la saga... de Gunthers, perquè heu de tenir clar...
Això, perdoneu, eh? No estem parlant d'una pel·lícula de Walt Disney, eh? O sigui, això és real, eh?
Ah, sí?
Uns beneficis d'un conjunt d'empreses que van a parar
empreses,
un gos.
Empreses, patrimonis...
Un holding, un holding.
Però i per què això van a parar el gos?
Bueno, perquè... a veure, ja t'he dit que,
perdó,
que hi ha
perdó.
Coses que no s'acaben d'entendre massa.
Perquè
no,
algú, l'anterior... persona propietària o beneficiària d'aquest fideïcomís,
sí.
quan es mor,
ah,
deixa com a beneficiari d'aquest fideïcomís
oh, claro.
el gos.
Lo normal.
Ja comencem amb una cosa que no és...
Lo normal,
que no és lògica.
No és lògica.
Però, clar, però dejaria todas tus cosas al mango?
A un mai.
Los aristocratos y a los aristocratos...
Tu no, però en aquest cas, la que és marquesa o...
Una
és?
Comtesa.
Una comtesa decideix deixar tota la seva herència
claro.
al gos. No seria la primera vegada
no,
que passa.
No, és el que penso que jo.
Això ha passat alguna vegada més.
Aquí no es pot fer, m'he informat. Aquí no ho podríem fer, però hi ha països...
Sí, la Cailà no pot deixar el mango.
Aquí no ho podria fer, però hi ha països on això sí que és possible.
Bueno.
Comencem per l'inici. Qui era la mestressa d'aquest gos? Una comtessa.
Carlota Liebenstein era una condesa alemana que vivia en Múnich. Y su marido era un profesor universitario que llegó a Alemania como refugiado desde Hungría. Consiguieron su fortuna de una impresionante empresa farmacéutica que les hizo ganar mucho dinero. En febrero de 1992, la condesa falleció. Cuando murió, no tenía familiares directos, nadie cercano. Y se lo dejó todo a su perro, Gunther, a quien adoraba.
Claro, lo normal.
Home. Ara direu, normal, per què acaba passant això? Per què el gos es diu Gunther? Ara ho descobrireu.
La condesa y mi madre compartían un gran amor por los animales. Era increíble. Pero la vida de la condesa no fue alegre. Hubo muchos problemas por la gran tragedia que le sucedió. Su hijo, Gunther, como el perro Gunther, era una gran persona. Éramos buenos amigos. Era una gran amistad. Lo siento si me emociono un poco. Suele pasar. Es un buen recuerdo. Gunther sufrió mucho. Padeció depresión. Estaba muy enfermo. Y con 26 años... se suïcidó.
Aquest que explica la història...
És a dir, li posa el gos... nom, el gos el nom del seu fill.
Del fill mort.
Exacte, suïcidat. Gunther.
Jesús.
Correcte. Aquest que explicava la història, aquest senyor, és el Maurizio Mian, que és el fill de la millor amiga de la comtessa. I és la persona que gestiona aquest fideïcomís que ara... el gos n'és el beneficiari. Per tant,
claro,
en certa manera, ell es beneficia de tot el que li passa al gos. És a dir, si tu formes part de la comitiva del gos, et beneficies de les seves comoditats.
No, i deu cobrar un sou per gestionar tot
home,
això.
Home,
un sou, hi ha diverses persones implicades. Per exemple, la primera noia que ens explicava la història de la comtessa és la cap de comunicació del Gunther.
Però per què té un cap de comunicació?
A veure, és un fideïcomís, és una...
Però vull dir, hi ha gent pendent del que fa el Gunther.
Exacte. Sí, clar, perquè hi ha unes empreses i un seguit de...
Ja, però és que és un...
De... veure, és que aquí hi ha una...
Però és un negoci... Algú ha de tenir cura del gos.
És que el Gunther genera molts beneficis.
Ha de vetllar.
És un conjunt d'empreses i aquí hi ha uns empleats com ho tenen...
A veure...
Clar, perdoneu.
A què?
És un patrimoni.
És raríssim.
Jo silenci, silenci.
Ho trobo lògic.
És normal. A veure, amb gos o sense, aquest negoci funciona amb uns professionals. A veure, ja esteu buscant la lògica, eh?
No, és que ja ho he dit, la plana és que no té lògica. O sigui, comprendràs que no està el Gunther allà amb un ordinador enviant e-mails.
Però a veure...
O veure que fan trucades.
Però no informa, o sigui, és cap de comunicació
del fideïcomís.
O penses que el Gunther fa rodes de premsa, però, no?
L'amo és el gos.
Gunther Group. Ja
tot és tan difícil d'entendre.
Sí,
la comtessa...
De les empreses, però és del que fan les empreses.
Gunther, i el patrimoni.
És com si...
La comtessa li va deixar al gos. Exacte. Uns 150 milions de dòlars.
Milions de dòlars, un patrimoni.
I aquest patrimoni l'ha de gestionar algú, no n'hi ha. No anirà als fons d'inversió al gos?
Hi ha un...
Cailà.
Clar.
És que...
Com si Rui Mateo li hagués deixat un gos romassat.
No.
També hi ha un advocat. El gos també té un advocat.
Si tu t'expliquen la...
És un advocat, per cert, us dic que és un advocat que no el contractaríeu en la vostra vida ni que perquè us traguessin una multa de trànsit, eh? Perquè tu veus l'advocat i dius, gràcies, ja en trobaré un altre. Perdoneu, aquest advocat explica en què consisteix aquest conjunt, aquest patrimoni.
El grupo Gunther se compone de una serie de empresas en las que hay un fideicomiso. Existe la Gunther Corporation, propiedad del fideicomiso, propietaria, entre otras cosas, de un yate en Italia. Tenemos varias propiedades en Italia y tenemos acciones en una empresa de caballos de carreras. Hay otros negocios también, pero no me siento cómodo hablando de ellos.
Ja veureu que hi ha aquest patrimoni té matisos. El gos també té un xef, per cert.
Soy Mirko y soy el chef personal de Gunther. Hoy estamos en su cocina, donde vamos a preparar un buen chuletón de ternera.
Ho has sentit o no?
Si això sembla normal, perdoneu.
I es veu a les imatges, perdona, que el xef el veus preparant i diu que...
tot el menjar de...
Que el gos nota quan li posen carns de primera qualitat. Ara. El gos nota. Llavors, el gos asseu amb una taula que seria la pròpia del Via Veneto.
Claro.
Una taula de Via Veneto.
No, nena, no. És així. És així,
és així totalment.
I aleshores va el gos, s'asseu i veus...
amb estovalles i tot, eh?
Amb unes estovalles i tot. El gos s'asseu allà a la taula.
Claro, lo normal.
Com si fos una persona. I li porten el filet amb...
Pa d'or li posen a sobre aquells paperets d'or. Doncs li posen a sobre del filet.
I aleshores...
I la salseta...
I li posen el filet.
Quina ridiculesa.
No, nena, no. I fa les caques embolicades amb el pa d'or.
Juro que me'n vaig haver d'anar a berenar després de veure aquell filet, perquè, clar, m'ho era menjat jo.
I, a més, el cuiner ho diu, li gusta mucho el tipo de... parla del tipus de carn, claro. I aleshores el gos el menja.
I el gos el demana carn, al dente.
És carn i un altre producte que ara no recordo més.
La carn al punt.
Com us deia, també hi ha una cap de comunicació i, de fet, hi ha un portaveu que estava disposat a fer el que calgués perquè li donessin la feina.
Dijeron que alguien había heredado bastante dinero y que se llamaba Gunther. Gunther. Inmediatamente dije, es alemán, no habla alemán. Se rieron y dijeron, él tampoco. Estaba muy confundido. En 1999, Gunther vivía en Pisa. De camino a esa reunión, pasé por el buffet del hotel. Entré, robé un puñado de bacon y me lo metí en el bolsillo envuelto en una servilleta. Y cuando conocí a Gunther, se quedaron como, vaya, al perro le gusta mucho. Me siguió durante todo el día, y es así como conseguí el trabajo. Era una oportunidad única, así que quería ser como una garrapata en el culo de ese perro durante el resto de mi vida.
Ja ho veus, que clar, si t'ocupes del gos, tens les seves comoditats.
Ell volia ser portaveu i va dir... I ell va com ser sí, més avispat que la resta. Va agafar un tros de bacon...
Clar,
i
el tenia la butxaca.
I van dir, home, si el Gunther tota l'estona està...
Amb
aquest home, doncs és l'home.
És que portaveu d'un gos és una bona feina.
I tant.
Bueno, la idea...
Sí, perquè ell era model... I no tenia massa futur, no tenia massa èxit. I va trobar aquesta feina, que encara hi és, ell, eh?
Sí, sí, encara
de
hi és.
De portaveu del gos.
Fa més de 20 anys que hi és.
Estem parlant de Gunther, el perro milionari.
Hem de dir que tots els que envolten el Gunther estan trets com d'un càsting de Gran Hermano. O de la Isla de les Tentaciones. És a dir, no us imagineu professionals tots normals que trobaríeu en un grup empresarial tradicional. O sigui, són tots una mica...
Tronistes.
Una mica tronistes. La idea és que tot el que es faci, sigui sempre en benefici del gos i que el gos visqui el màxim de bé possible. Qui decideix què és el que vol el gos? Perquè, clar, la capacitat d'explicar-se d'un gos...
Sí, tu això ja ho saps.
Sí.
Ara.
Claro, tu tens de conèixer.
Ja ho saps.
Perdona, me li comand, mira, tu ja saps si vol carn o peix o vol un plat d'espaguetis.
O pots dir, jo diria que el gos ara li ve de gust això.
Ho saps.
Així ho decideixen.
Gunther debe llevar una vida inmejorable. De lo contrario, no se estarían respetando algunas de las normas que se redactaron específicamente para este perro.
Claro, es claro, lo lógico.
Gunther siempre tiene que ser el beneficiario principal de cualquier dólar que se gasta del fideicomiso. Por ejemplo, a Gunther le encanta navegar. Salir un día por el océano es algo increíble para él, así que tenemos un barco.
¿Puedo hablar del barco? ¿El barco? ¿En el que hemos ido?
El que queremos comprar.
¿Otro? Oh, creía que acababais de comprar uno. Hay otro que queréis comprar.
Queremos vender el barco.
¿Y comprar otro?
Comprar un Perini.
Claro. ¿Quieres comprar ese barco?
Sí.
¿Es idea tuya o de Maurizio?
Bueno, no puedo decir que es idea mía. Es idea del perro.
Claro, exacto. Ja ho notes que no gos vol un barco?
El gos...
No, vol canviar de barco.
Ells han notat... Sí. Bueno, això ho diu l'advocat, no?
Sí, potser... té un vaixell que ja deu estar molt bé.
Home. El vaixell surt al documental. Ja en riu-te'n tu de qualsevol vaixell que vegis aquí al Port de Barcelona. Res.
I resulta que el gos no està content.
No estic content. Moment, no sé que està content, que el veus allà voltant, per la, com es diu, la coberta, per la coberta.
Però per què en volen comprar un altre?
Perquè potser veuen que el gos vol
s'ha mirat un altre.
Sí. No, i
perquè no es mereixi. No.
O dona unes voltes...
Que no hagi arrojat algun dia.
No, perquè no es mereixi, sí.
I que surten el gos allà amb ell i potser han detectat que el gos vol córrer més, vol una coberta més gran per córrer.
Exacte.
En el documental...
No anem bé. O sigui, com a societat i com a món...
Sí no, i espera't, encara no hem acabat.
En el documental no triguen a començar a arribar als despropòsits, és a dir, això del vaixell queda en un no-res de seguida.
Ara això t'agradarà.
Perquè, per exemple, arriba el moment en què decideixen que el Gunter vol gravar un disc.
Ai, que maco!
Wild Dog era un disco con canciones importantes.
Era com un himno a l'alegria.
Voleu escoltar-ne...
Home,
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 i tant.
Home, ja, mira, ho arribo a saber i el portem ahir a... Bueno, no sé si hagués vingut, perquè, clar, com que amb aquests nivells, però no, l'haguessin convidat a que vingués.
Aquesta gent milionària...
A veure.
Preparats?
Sí.
Vinga.
Home, aquests estan agradant, home.
Calleu.
Calleu.
Es molestes.
Uau! Oh. Oh. No, té con la rula.
Que té el seu rotllo, no?
Però què fan amb aquest disc de merda, em perdó?
Bueno, no va tenir molt èxit.
Home, perdoneu.
No va tenir molt èxit, però us he de dir que la sèrie documental ha recuperat el hit i ara es veu que l'estan tornant a posar en algunes discoteques italianes. Perquè aquest gos, on era realment famós, era a Itàlia, que ja sabeu que la televisió italiana, diguem que participa molt fàcilment de tots els esperpents, i que, diguem, aquest èxit s'ha revifat una mica. Si esteu amb un ordinador davant i voleu buscar el videoclip a YouTube, heu de posar Wild Dog Gunter i veureu, ja veureu que la temàtica del videoclip d'un grup d'homes en manada ja fa una mica d'angonieta, val? O sigui, no us feu il·lusions amb una cosa gaire entranyable.
Ai, no vull veure.
El gos té diverses cases, tant té a la Toscana, en té a Roma, i en compren una a Miami. De fet, compren la mansió de Miami, que fins aleshores era de la Madonna. Ho dic perquè no us imagineu que és una mansioneta.
Vale, eso de vale pasta, eh?
Claro.
Home, tota una casa de travertí.
Sí, compren la mansió de Gunter, compra la mansió de Madonna.
Sí, no acaben de saber, estaven dubtant en comprar la mansió de Versace, després estan dubtant en quina compren, i llavors la Madonna es ven la seva i diuen, ostres, aquesta, la Madonna és la que té la mida ideal pel Gunter, i es queden la casa de la Madonna, que la Madonna és la primera que flipa quan sap que el comprador de la seva casa és un gos.
Claro.
Per què necessita una casa tan gran el Gunter? Doncs Maurizio Miani vol que a la casa hi visqui més gent.
El testamento de la condesa estipulava que el beneficiario principal era el perro. Y el segundo beneficiario del fideicomiso era un grupo de 5 personas llamado el Grupo Gunter.
Un grupo musical formado por el perro Gunter y por chicos y chicas trabajando y actuando en torno a él. Y si este grupo de personas vive dentro de los parámetros del fideicomiso de Gunter y con el perro, son los beneficiarios del fideicomiso, lo que significa que si compra una casa, tendrán permitido quedarse en ella.
I es fa aquest...
Ho vas entenent o no, Kaila?
Sí, sí. O sigui, aquí el tema és que les persones que viuen amb el gos...
Sí.
Són les que estan aquí gaudint a tope de la fortuna de la
persones que han tingut una relació.
El gos és l'excusa perquè elles gaudeixin de tot això.
Però aquestes persones tenen una relació amb la bèstia i la bèstia està molt encarinyada i encarinyada.
El perro es precioso, ja l'estem viendo. Sí,
és molt maco.
¿Quieres ser tu la portavoz?
Ah, pensava que es deia la perra.
Està ocupat, eh? Està ocupat, eh?
Aleshores fan un càsting, contracten una persona especialista en càstings a Miami i li demanen que faci un càsting per viure amb aquest gos formant un grup musical, d'entreteniment, no acaben d'entendre gaire perquè es vol, es contracta un coreògraf, però al canvi els seleccionats pel càsting tampoc saben ballar ni tenen cap gràcia, però al final del que es tracta és que estiguin en aquella casa vivint amb el gos. La casa es converteix en una mena de Gran Hermano o Isla de las Tentaciones amb el gos. I,
disculpa, ens hem deixat de dir una cosa importantíssima per tots aquells, que clar, tu dius, un gos té de vida 13-14 anys.
Clar.
Clar, dius, a la que es mori el Gunter...
Què passa?
Què passa? Doncs la Planes us ho explica.
El Gunter es va reproduint i llavors hi ha Gunter IV, Gunter V, Gunter VI, i és una saga de Gunters. Clar, aquí no interessa mai que Gunter la dinyi, perquè aleshores Gunter ha d'anomenar
un hereu. Que corresponde a la legítima.
Clar, però llavors aquí ja es divideix el patrimoni, no interessa.
N'hi ha d'haver un de sol.
Hi ha d'haver un de sol i, per tant, sempre hi ha un Gunter hereu.
És com una monarquia. Sempre convé tenir... Seria això.
L'hereu, que és el que no desfeia el patrimoni...
Doncs el Gunter, que van pel 6, em sembla.
Sí?
Gunter 6.
Toni.
Bueno, a la sèrie diuen que marqués el 6,
sí,
4
però,
o 5.
Però, a veure...
Bueno.
Pot ser que en un determinat moment descobriu que es perd el compte.
Fins aquí. Si no es fa un spoiler, no?
Home, si és de l'any 92...
No patiu per la descendència. Només us dic això. Perquè... passaran coses.
Bueno.
No patiu.
Amenaça spoiler.
No, spoiler, res.
De Gunters...
No en falten.
No en faltaran. D'acord?
Vols dir que potser se'ls ha anat una mica a la mà? Amb la reproducció dels Gunters?
No només amb
com ha passat amb la reproducció del porc senglar a Catalunya?
No només amb la reproducció. No, si no...
Doncs mireu la sèrie.
A veure, els gossos es tenen per cuidar-los.
Oh, claro.
I... potser, quan t'excedeixes, arriba un moment que perds una mica la capacitat d'atendre'ls a tots. I aquí entrem a la part sòrdida de la història. Però que això ja és més endavant.
A cada llupetada deuen ser 7 o 8 gossos.
Gunter està molt sol·licitat.
Si aquesta senyora va morir l'any 92... I el gos viu uns 14-15 anys, en teoria.
Sí, però això, hi ha un detall important de la Mònica Folquet i de la Mònica Planes que no havíem pensat, que és que, clar, es deu cada un.
Cada llupetada n'hi queda un. El primer és l'hereu.
O se'ls queden tots.
A veure, un gos... O sigui, estem parlant d'un gos mascle. Un gos mascle... no és el que gesta el gos. Un gos mascle pot engendrar tant com vulgui. No sé si m'explico.
Sí,
això,
sí.
No estem parlant de que només sempre tingui un hereu.
Una sola llupetada, no? Clar, pot haver...
Vols dir que no para de truscar?
Aquesta és una part que diguem que la descobreixes a la sèrie i t'arriba de cop.
Aleshores hi ha molts Gunters.
Ja ho trobaràs.
Però un sol hereu.
Ah, això sí, clar, perquè serà que no hi ha hagut monarques,
home,
han tingut fills sense parar, però hi ha hagut un monarca únic.
Un sol hereu.
Aquí no hi entrarem. Només us dic que no patiu perquè l'herència va per
allà. Assegurada.
Està assegurada. Arribem als moments més delirants, i és que ja tenim aquesta selecció que es diuen com alguna cosa així com de Burgundis, el que vivint al costat del Gunter, a la casa, a l'antiga mansió de la Madonna a Miami. El Maurizio també viu a la casa i es porta els seus extras, i a partir d'aquí comença una història sorprenent.
El grupo era un poco como la fachada, el símbolo de poder, dinero belleza. Era como si quisiese dar una imagen de algo que iba más allá de lo humano.
Has sido seleccionado para un experimento. Viajes por todo el mundo, proyectos empresariales, disfrutar de los lugares soleados y de las cosas más bonitas del mundo. Para crear 5 muestras humanas con una analogía similar al perro.
a Gunther. Solo al final del experimento serás verdaderamente valioso.
Aquí, perdona, ja ens hem perdut.
Sí.
No? Kayla?
A veure,
de cop intuïm o descobrim, o ells mateixos comencen a veure, que el que vol el Maurizio Mian és experimentar o estudiar aquelles persones que han triat en el càsting i que viuen a la casa amb el Gunther per fer-hi experiments.
Amb les persones?
Amb les persones i amb el gos. Les persones i el gos, tots els que viuen a casa, han de mirar. El Maurizio vol fer un experiment. Heu de saber que Maurizio té la carrera de medicina, és farmacòleg, fill de persones vinculades a la investigació farmacèutica. La comtessa també tenia uns negocis vinculats
a la farmàcia.
Va venir la fortuna d'aquí.
Exacte. Sí, sí. Per tant, aquí es comencen a voler fer unes investigacions amb aquestes persones que han posat a viure a l'antiga mansió de Madonna. I comencen a aparèixer científics, o hauríem de dir persones vestides amb una bata blanca.
¿Por qué científicos? Estábamos estudiando cómo la gente puede alcanzar el estado de bienestar, cómo puede llegar a alcanzar la perfección.
Entonces estabais estudiando cómo podían ser más felices.
Sí.
Estaven investigant de quina manera es podia aconseguir la felicitat absoluta.
Mira, no Barça.
Però això amb un grup de 5 persones
amb un grup de 5 persones i un gos.
I ja em diràs quina validesa té aquest estudi.
A veure, Marta, que he dit al principi que no li busquéssiu la lògica.
Però... és que no té cap sentit. No té cap sentit.
Però això, a veure, Marta, recupera el guió.
M'estic posant molt nerviosa, sí.
És una història
no
delirant
re,
on res és gaire coherent. I punt número 4, no li busqueu mai la lògica en aquesta història.
Que tu estàs a l'EQTP buscant la lògica a la història del Gunther. No té lògica.
Ja em callo.
La lògica. Aquests són els fets.
D'acord.
No li busquis la lògica. Vinga.
Però què fan, com l'illa del doctor Moró?
Ara anem a veure quina és la finalitat d'aquest experiment.
La idea era dejar que 5 persones i un perro vivieran dentro de la casa en las mejores condiciones posibles, privados de cualquier forma de estrés.
Los datos que estabas recopilando, el análisis que estabas haciendo, ¿se lo pasaste a alguien más?
Solo a Maurizio.
¿Qué hacía Maurizio con esa información?
Maurizio recogía la información que nosotros recopilábamos en relación con la ciencia de la alegría y se la pasaba a otros científicos.
¿Has conocido a esos otros científicos?
No els va conèixer. Bé, sí que aniran apareixent uns...
Però, disculpa, en el documental, és el que anava a preguntar. O sigui, es veuen els experiments que fan?
Es veuen uns senyors amb bata blanca observant aquest grup. Us he de dir, ja heu comprovat al llarg d'aquesta secció radiofònica que sempre que tenim senyors investigant coses, sempre tot s'acaba amb sexe a la vagina d'una senyora, o sigui, això passa sempre. I aquí tenim un tema de sexe en excés. És a dir, ells volen investigar...
Sexe entre els 5.
Bueno, amb aquella casa, m'entens, uns amb els altres amb els uns, un altre que portava convidats... I del que es tractava era de complir els 13 manaments bàsics que estan a la Bíblia de la Gunther Corporation aquesta i que és el que teòricament...
Però no a la Bíblia del gos.
No, el que teòricament deixa escrit la comtessa com a requisits que s'ha de complir al voltant d'aquest gos.
Claro.
D'acord? Anem a...
És que és recargolat tot. Ara 13 manaments, tu.
No, perquè ho va dictar la comtessa...
Això està per contracte.
No entenc res.
Això està per contracte.
És com el testament.
Sí, clar, les clàusules.
Ara...
Claro. És que també ets tort.
No t'agrada res.
Escolteu els 13 manaments. Bueno, els primers, jo us amplio els altres.
Evitar el tradicionalismo. Adoptar la ciencia como única herramienta útil para asegurar que se han alcanzado las cuotas de satisfacción y placer.
La frontera entre trabajar y jugar debe desaparecer.
La familia y el matrimonio no juegan ningún papel y deben abolirse.
Estan a les altres condicions, és drogues tantes com en voleu, escolteu sempre música, cultiveu-vos intel·lectualment.
Això ho deia la comtessa.
És en aquests manaments. Feu exercici, com més exercici feu, més feliços esteu. Tingueu tant sexe com vulgueu a totes hores, perquè això dona la felicitat. Que aquests són els condicionants. I el que volen investigar és on radica aquesta felicitat absoluta, és a dir, si tu proporciones tots els ingredients, aparentment, que ja veieu que és sexe, diners, música i una mica de literatura, perquè siguin feliços, a veure com es comporta aquella persona, perquè el que estan buscant és el secret de la felicitat. Com algú pot estar permanentment feliç sempre. Això ho connecten a aquell fill que va perdre la comtessa, perquè representa
el
que...
El Gunther.
Té el Gunther original. Perquè representa que la comtessa no entén com el seu fill, tenint de tot,
exacte,
li va passar això.
Exacte.
I aleshores intenten, o el suposat pretext, és mirar de fer un estudi de la felicitat
com és, que
al voltant d'això.
Si fas, sí.
Ell es va treure la vida.
Exacte. I, per tant, intenten buscar una manera. Ara, el rigor científic la teoria, al final també hi ha una cosa que és molt incòmoda en el documental, i és que aquesta mena de selecció de persones també té una voluntat després de procrear. És a dir, crear una mena de dinastia d'éssers perfectes, on en algun moment la genètica del Gunther, com a gos perfecte, es podrà connectar a la genètica d'aquests éssers que són guapos, feliços, i que pensen que, com que tots són màximament feliços, els seus fills també ho seran. Que tot això és una mica absurd. I, a més, connecta, en certa manera, amb les teories nazis.
Sí.
I aquí és on entrem...
És una anada, la...
Però ara, perdona, ara ja fa estona que el gos no
surt.
No? El Gunther fa estona
això
que...
també passa a la sèrie, que arriba un moment que de tant en tant t'ensenyen la careta del gos i et fa una pena, pobra bèstia.
Ai, com maco.
Perquè... el gos, molts... Bé, la majoria de
vull dir que el gos,
pobre pretext.
Són quatre capítols, però, clar, bé, la sensació que tinc és que el gos ha com desaparegut, no?, ja de la història.
Sí, durant bona part de la història...
Al principi sí,
al principi sí, per entendre la història, i en algun moment sí, perquè reapareixerà algun moment el... Bé, vosaltres què feu d'aquest gos? On el teniu? Quina és la seva descendència? Qui s'encarrega d'aquesta descendència? Ui, quin error hem tingut a l'hora de triar la persona que s'ocupava de la descendència. És a dir, aquí aniran passant coses que et faran entendre per què el Maurizio Mian, que és un home que tampoc fa gaire confiança, com és que és ell la persona que s'està encarregant d'aquest patrimoni.
Doncs jo posaria la meva vida a les seves mans d'aquest senyor.
Sí, doncs no li recomano.
L'excusa de sempre és el sexe desmesurat. A partir d'aquí començaran a comprar, atenció als elements de compra de la Gunther Corporation. Equips de futbol, diguem, tipus el Pisa.
El Pisa ho va comprar el Gunther.
El Gunther.
Gunther Corporation.
Sí.
La corporació del gos.
Molt bé.
Equips de futbol, això, de categories inferiors. Estrelles del porno, nivell Chicholina i les amigues de la Chicholina.
Ah, sí?
I després una gran discoteca que servirà per ampliar
els experiments?
Corpus de l'estudi. Exacte, és a dir... Tu obres una discoteca, tens un seguit d'individus que van a aquesta discoteca a passar-s'ho molt bé, i per tant tu ja tens, doncs, 200 persones en comptes de 5.
S'amplia l'estudi científic.
Sí, correcte.
Està bé, perquè si no...
Amb el mateix nivell de rigor
que
abans. A partir d'aquí s'aniran incorporant més personatges sinistres a aquesta història, i ja us dic que res serà el que sembla a l'inici. O sigui, els capítols 3 i els capítols 4 se'ls escapa de les mans ja tot això, i a partir d'aquí comencen a sortir coses on...
I aquesta, perdona, aquesta Gunther Corporation, o aquest Gunther...
O Gunther Group, perdona.
Gunther Group continua, vull dir...
En actiu.
En actiu.
Sí. No se'ls hi han acabat els quartos, diguem.
Per tant, el Gunther també viu, el gos.
Sí.
Val.
Els Gunthers també viuen.
També viuen.
Han anat a viure una mica lluny.
D'Itàlia?
Sí. Molt lluny.
Oh, sí?
Perquè han necessitat molt de tros de terreny, diguem.
Clar, perquè amb tants gossos, clar, necessites al final, a cada cop es necessites més espai. Bé, quatre capítols de 40 minuts. Gunther, El perro millonario. Un documental que sembla primer de Disney.
I acaba convertint en alguns d'aquests sòrdids que hem parlat aquí algunes vegades, doncs sí, això. I jo us he de dir, crec que ens han estalviat algunes històries d'aquella casa amb el gos i els cinc individus, que si les haguessin explicat de veritat, jo crec que és que Netflix no ho pot assumir.
Bueno, a la careta de la sèrie, a cada capítol, ja surten unes imatges i unes fotografies que ja no les ensenyen, però te les mostren en segons.
Sí, i juguen molt amb el teu imaginari, és a dir, el que tu acabes inferint de determinades situacions.
Aquests suposats científics fan com una mena primer, com uns croquis del que els hi demanaran després aquests residents amb el gos.
Exacte. I us he de dir que ni són... O sigui, molts científics no són, i després que són uns personatges absolutament inquietants i sinistres.
I fins aquí aquesta història, que alguns podeu extrapolar-la a Rex, no té res a veure. No. Gunther...
El Gunther és preciós, eh? Sí. És un gos extraordinari, bo,
sí.
Obedient...
Pastor alemany.
I et fa venir ganes de...
Et fa venir ganes de fotre't un filet, en condicions.
Això sí, o d'adoptar el pobre gos, perquè el pobre gos t'acaba fent llàstima.
Sí. Gunther, El perro millonario, a Netflix, 4 capítols de 40 minuts. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Anem a fer uns estudis.
Vaig a fer el testament, jo.
Sí, tot i que tots aquests viuen millor que sense estudis. I ara tornem.
...48, 49 i 50. A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC1.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, connecta't a la sessió informativa en línia de la Salle Campus Barcelona. De dilluns 20 a dijous 23 podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts i animació, enginyeria STIC, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cadascuna de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Tu estimes la tecnologia? Nosaltres t'organitzem una cita a MediaMarkt. Si ets Tecnolover, només el 14 de febrer aprofita el nostre 14% de descompte en la millor tecnologia perquè enamoris amb aquest regal tan especial. A la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retirar-amiant.com.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933 481 482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
la meitat de les pimes industrials de Catalunya s'han vist obligades a pujar preus per la crisi de subministraments i el cost energètic dels darrers anys. Primer la pandèmia i després la guerra ucraïna han posat en alerta el sector, indispensable per generar riquesa, llocs de treball de qualitat i garantir l'equilibri territorial. Per revertir la situació, el govern ha tirat endavant el Pacte Nacional per la Indústria, perquè el 2030 la indústria representi el 25% del PIB. Aquest dijous, al Catalunya Avança, de 12 a 2, en parlarem amb experts i representants de la indústria catalana. Un debat que podreu seguir en directe via streaming a lavanguardia.com.
Teniu instal·lades plaques fotovoltaiques, senyor Marcelí?
Jo...
Li convé molt, eh?
Sí.
Vostè que mira per la pela?
I tant.
Doncs li convé. Però,
bueno,
ella ella és un poc placa fotovoltaica, eh, senyor?
Sí. A veure, ja sap que sí. Solideo són els experts en instal·lacions solars fotovoltaiques, bateries, aerotèrmic, sí. Carregador de cotxe elèctric.
Diu que sí.
L'únic que ha de fer és trucar-los.
Ah.
Ja està. I li oferiran la màxima garantia i qualitat amb enginyers i instal·ladors propis
però
en plantilla.
Però ho posen ells,
sí, i s'encarreguen de la gestió de tots els tràmits. Sí. O sigui, ells fan els permisos, les subvencions, les modificacions... No ha de fer res.
Hi ha subvencions, eh, d'això.
Això val la pena.
Sí.
Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
Doncs amb els minuts que ens queden, saludem a l'Eulàlia Carrascal. Eulàlia, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, anem a parlar primer de tot d'aquesta famosa quarta pista que ha entrat novament forma part de l'actualitat. Mm. Tenim ara mateix una exposició del projecte.
Sí, perquè el grup que promou l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una pista sobre el mar està donant ara detalls de com seria aquest projecte. És una idea que ja s'havia descartat altres vegades pel cost econòmic, que és molt alt, i per l'impacte mediambiental. I ara l'han recuperada i és una de les propostes que el govern té sobre la taula.
Doncs qui ho està seguint, perquè l'acte ha començat a les 6 de la tarda, és Montse Martí. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, explica'ns una mica qui hi ha darrere d'aquest projecte, qui avala aquest projecte i com serà aquest projecte.
Doncs qui hi ha darrere d'aquest projecte ho hem anat explicant els últims dies. Avui és les persones que fan aquesta roda de premsa, una roda de premsa per presentar el projecte als mitjans de comunicació. Darrere d'aquest projecte, qui hi ha és un grup d'enginyers i d'economistes. No hi ha cap consultora darrere, hi han insistit. Al capdavant d'aquest grup d'enginyers i economistes hi ha l'enginyer i expresident del Port de Barcelona, Joaquim Coelho, i també hi ha l'exconseller d'Economia, Andreu Mascolell, i l'economista Guillem López Casasnovas. Entre d'altres, hi ha també tècnics i altres experts. Avui presenten aquest projecte i han donat alguns detalls. Han confirmat que la proposta, el macroprojecte, costaria uns 2.200 milions d'euros, més, per tant, del que costaria allargar la tercera pista, que n'hem parlat molt, passant per damunt de l'entorn natural protegit, però menys del que costaria, diuen, fer una illa artificial per poder fer una pista al mig del mar. El projecte l'ha dibuixat perfectament un dels promotors, de fet el que encapçala aquest grup d'enginyers i economistes, Joaquim Coelho, expresident del Port de Barcelona. La pista que proposen seria, algunes xifres, de 3.500 metres de llargada, es construiria a 1.500 metres de la costa, en horitzontal, i a 10 metres sobre el nivell del mar. Fem-nos, perquè ens fem una miqueta una idea, ara el sentirem, explicar-ho, però seria com el pont de Badalona en horitzontal, molt més gran, amb unes plataformes molt més fortes, òbviament, molt més llarga, però seria una mica aquesta idea. Ho dibuixava perfectament doncs, Joaquim Coelho, un dels promotors.
És construir una pista no sobre una illa artificial, que això és el que s'ha vingut fent al Japó des de fa molts anys, aeroports d'Osaka, etc., sinó sobre una plataforma pilotada. Això què vol dir? És una plataforma de formigó suportada per vigues longitudinals i transversals que s'apoya amb uns pilons que estan clavats a terra. Això té molt menys impacte que una illa artificial, perquè l'aigua pot circular lliurement per sota de la plataforma. De fet, la plataforma es proposa que estigui a 10 metres d'alçada, perquè s'ha calculat que les onades més altes, per exemple, el Glòria, no van arribar a aquesta alçada de 10 metres. Per tant, la pista pilotada no s'ha de protegir de l'onatge, perquè l'onatge passa per sobre lliurement.
Una de les preguntes que li volem fer en aquesta roda de premsa, que encara està en marxa, és què passaria un dia d'onatge, que hi hagi una mica d'onades a la costa mediterrània. Què passaria, no? Si realment podrien seguir enlairant-se i aterrar avions. Mm. Diu que l'aigua passaria per sobre perfectament, sí, sense cap problema, però si aquesta pista podria quedaria, continuar sent operativa.
Si quedaria inutilitzada, no, la pista?
Exacte, exacte. Un altre dels promotors del projecte, l'enginyer Guillem López Casasnovas, iniciava aquesta roda de premsa defensant que no és cap ocurrència, encara que ho sembli.
Darrere no hi ha ningú més que nosaltres, la pantalla, no hi ha ni una consultora ni una empresa, som nosaltres. Algú pot pensar que és una ocurrència, però si és una ocurrència vol dir que fa molt de temps que la tenim. Per tant, us asseguro que ha madurat prou com perquè, en tot cas, no sigui una improvisació. Això ja veureu que queda descartat.
Asseguren que l'impacte ambiental seria mínim i que no les poblacions veïnes que ara senten el soroll dels avions enlairar-se i aterrar, doncs no sentirien cap mena de soroll. L'obra estaria feta, diuen, en 4 anys, quan una illa artificial, per exemple, en costaria com a mínim 10 anys fer-la.
Doncs, Montse Martí, molt interessant el que ens has explicat. Si més no, s'estan explicant i estan exposant com és aquest projecte. Moltíssimes gràcies. Pots continuar l'exposició i repreguntar això que fa un moment esmentaves d'un dia d'onatge, de llevantada, si podria continuar operant aquesta pista o no. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Esto da mucho problema, ¿eh?
¿Qué tal, Paco Pérez?
Esto da mucho problema.
Técnicamente, yo no lo entenc, però...
Mira, aquí le he hecho el plano de cómo se va a hacer esto, sí, que suena ahí
Sí, però vostè m'acaba de dibuixar el pont del petroli. Això no és el pont del petroli.
És que lo van a hacer así.
No.
Sí,
és
com el pont més gros. Que sí.
Si el fan com el pont del petroli, està mal fet. No, ja però, perquè el pont de petroli ara mateix, després d'una llevantada, està inoperatiu perquè es van mal executar les obres per reforçar el pont del petroli. Per tant,
però el pont del petroli...
Si es fa com el pont del petroli, no, és un error garrafal.
Perquè això entra cap dins mar i això no entraria, sinó que diria allò... Saps?
Però no, però està la pista està dins.
Sí, però
doncs és el que li estic
dient.
Però el problema d'això és la oxidació, perquè això ahí hi ha hierro i això hace carbonatació, perquè el hormigó se le va entrando la sal i això se va a podrir tot el forjado. Entonces tiene que meterle pintura a caucho, esto va a dar mucho problema de masilla de posi para hacer reparaciones, muchísimo problema.
No sé què m'està explicant.
Sí, i el salitre, eso se va a comer los aviones, la sal se va a comer los aviones.
Sí, però los aviones no aparquen en la pista, los aviones salen, la pista y se van a...
Sí, però la sal se mete dentro de los neumáticos, de todo, y eso se lo come todo, ¿eh? Eso como una termita, ¿eh? Sí, sí. Se va a quedar los aviones sin rueda.
A veure, que l'Eulàlia ens vol parlar de Sant Valentí. Què ens vols explicar de Sant Valentí?
Doncs que avui a Sant Valentí molta gent celebra aquest dia el Dia dels Enamorats. Doncs heu de saber que Espanya és el segon país europeu on els passatgers de taxis demanen més consells d'amor als taxistes. Mm. 2 de cada 3 diu que s'ha despolat amb els conductors.
A quin lloc?
Espanya.
Però a quina ciutat? Espanya. Espanya és considerat el món. O sigui,
no, és...
Espanya
en general.
En general.
Exacte. Després va per ciutats.
Doncs, bueno, però sobre ciutats ho tens també o no?
No, sobre ciutats no tinc. És en general.
Anem amb l'estudi a l'engròs.
Bueno, és que això no és Espanya. Aquí no és Espanya. Però cada vegada que t'estudi és estranger. Si volen mirar-ho a l'estranger, parlin de l'estranger, perquè aquí no és Espanya.
Jo només et puc dir una cosa. Per Sant Valentí ja pots escapar al carrer.
I això què vol dir?
Coi, el porc.
Ja, no pots escapar al carrer.
Doncs és el que s'hauria de fer amb els porcs senglars, capar-los, però un rere l'altre. Digues, digues.
Però el Riqui és el marit.
El carrer és el marit.
Home, és clar.
El carrer.
Digues.
Segueixo? Vale.
No, silenci, no estaves amb l'enquesta.
Sí, que la meitat creuen que són bons consellers sentimentals perquè són desconeguts i no els jutgen. El 60% diu que
segons
tornar...
A Barcelona, segons quin torn, ja et dic jo que és difícil mantenir qualsevol mínima conversa amb el taxista.
Doncs la gent es desfoga molt. I després també...
Pues deu ser sort o el que passa amb molts torns, que no sap, ni t'entén, ni tu l'entens amb ell.
Ni sap en quina
perquè
ciutat corre.
Perquè hi ha taxistes que jo he arribat a... Ja conec casos de taxistes que acabaven d'arribar fa 2 dies. Mm.
Doncs mira,
i fan el taxi.
Atén això, perquè el 60% dels encastats creu
que tornar...
Per
exemple.
Sí, d'allà sí.
que tornar en taxi és una bona ocasió per fer-se el primer petó.
Ah,
i un 40% reconeix que ha tingut moments romàntics dins un taxi.
És molt romàntic.
A mi una vegada em van fer fora d'un taxi.
En sèrio?
Sí.
Per tenir un moment romàntic o...?
Per, sí, per...
Massa romàntic, diria.
No, massa no, era un moment romàntic. El taxista va parar el cotxe, ens va fer fora i va dir que eso no lo podía tolerar, que se estaba calentando.
Què?
El que sents.
Que ell s'estava
escalfant. Al barri de Sants, mira si ho recordo. Jo encara no donava crèdit. Però ui, esto no se puede aguantar, esto no se puede aguantar.
Però escalfant, enfadat o...
Me están ustedes... S'estava fotent cachondo. Me están ustedes calentando, venga, fuera del taxi. I ens va fotre fora.
Però què estaves fent? Es pot explicar?
Res, pues, el que estàs explicant... Tu em veus a mi fent sexe amb un taxi?
Ja ho sé.
Però vau haver de pagar el cost?
No ho recordo, però sí que recordo perfectament que ens va fer fora el taxi. Esto no se puede tolerar. Me están ustedes calentando. Me están calentando y esto no se puede aguantar. Y bueno, vam obrir la porta i vam haver de deixar.
¿Cómo tienes que besar tú, que a mí nunca me han echado un taxi?
Ens va fer fora el taxi.
Sí, sí que estava uns cesos.
No anaven cap a casa.
Moca,
sí,
eh?
Anaven cap a casa, però...
No, és que això devia ser...
Quan ens va fer fora.
De que
la gràcia està en que un no vaya sentado y a la otra persona no se la vea. Entonces no te puede echar porque el taxista no ve nada.
Avui no has vingut pràcticament en tot el programa.
No. Acabo de llegar ahora, que llego del médico.
Ah, ¿y?
¿Qué te he dicho?
Fuah, pues que me tengo que quemar la verruga ahí del tema del papiloma.
Hòstia. Ay, por favor, va.
Fuah, pero... Joder, han dicho que o cirugía, gracias. O quemar, o meter ahí con nitrógeno líquido. Me ha quedado como un Frankfurt.